Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
tractem el tema dels treballadors vulnerables. Si bé és cert que els indicadors macroeconòmics milloren, la realitat ens mostra que la taxa d'atur continua sent molt elevada per a un país industrialitzat i desenvolupat. Es consolida un gruix de treballadors que viuen sota llindar de la pobresa, principalment dones, joves i persones d'origen estranger. A més, els sistemes de protecció social per a les persones aturades s'afebleixen. Per això, Càritas Diocesana de Barcelona proposa un nou model laboral de relacions basat en la intermediació i l'acompanyament social i laboral. Càritas fa una aposta per un treball decent, pensant en les persones que pateixen les pitjors condicions. Una d'aquestes persones és Clara Inés Penagos, colombiana, que viu a Catalunya des de fa 12 anys i busca feina com a conserge.
Mantengo mi familia muy aislada de mi vida personal. Siempre suelo llamar a Colombia, llamo a mis padres, tengo 9 hermanos allí, total somos 10. Soy la única que está fuera del país y siempre estoy bien. Así mi corazón esté partido en dolor, en tristeza, siempre estoy bien para ellos.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana us presentem la nova edició de la Magic Line Sant Joan de Déu de Barcelona. És la 5a edició d'una caminada solidària per equips que cada any mobilitza durant més de 4 mesos unes 15.000 persones per combatre les situacions de vulnerabilitat de la societat. El director de l'obra social Sant Joan de Déu, Oriol Bota, explica que aquesta mobilització suma esport i solidaritat cap als més vulnerables i en fa una valoració molt positiva.
Tenim una valoració molt positiva perquè la societat, tothom, els grups han respost molt bé a l'oferta que se'ls ha fet. Nosaltres fèiem una proposta de que la gent es mobilitzés fent una cosa que és un esport saludable, no competitiu, i que a més hi posés tota la part de solidaritat, de recaptació i de fer donacions perquè poguéssim cuidar els altres. I cada any hem anat augmentant de participants i de mobilitzacions. Per tant, la valoració és molt, molt, molt positiva.
I aquesta setmana a Catalunya Cristiana analitzem la nova Constitució Apostòlica sobre les Universitats i Facultats Eclesiàstiques, Veritatis Gaudium, de la mà de Núria Caum, Joan Planelles, Jaume Aymar i Jordi Latorre.
Ràdio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. Us parlàvem ara fa uns dies de l'any Pàniker, amb motiu del centenari de Raimon Pàniker. Entre les diferents inauguracions que s'estan fent en les últimes setmanes, volem destacar avui, per començar el programa, la que es va fer dilluns a la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Es commemora el centenari del naixement d'aquest pensador, considerat un dels catalans més universals de l'època contemporània. La commemoració és una oportunitat per difondre el seu pensament i posar en valor el seu llegat, com ens deia Ignasi Moreta, comissari de la Generalitat per aquest any Pàniker, al voltant del diàleg entre tradicions culturals i religioses molt diverses. L'alcaldessa Ada Colau destacava dilluns que cal reivindicar el diàleg, una paraula sovint menys tinguda, fins i tot ridiculitzada, però que avui és més necessari que mai reivindicar-la, i més encara després dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat i d'altres fets que s'han produït a casa nostra. L'any Pàniker és una celebració conjunta, de fet, entre la Generalitat de Catalunya, el mateix Ajuntament de Barcelona i diverses institucions i entitats culturals catalanes. N'anirem parlant durant tot aquest any 2018. Avui volem presentar en la primera part del programa el Centre d'Orientació Familiar Mare de Déu de la Salut, una iniciativa de l'Església Catòlica, del Bisbat de Terrassa concretament, però que és interreligiosa, oberta a oferir a famílies en situacions de dubte, de complicacions, de planificació familiar, de vegades convulsa, tot un servei, una xarxa d'assistència i d'atenció sobre mètodes naturals i sobre altres qüestions que són molt importants i presentades amb transparència, respectant la intimitat per a moltes parelles i per a moltes famílies avui. Ens acompanyarà Alicia Pastor, que és una voluntària d'assistència en aquest servei d'atenció i també responsable del servei de formació i mètodes naturals de reconeixement de la fertilitat dins aquest centre d'orientació familiar, el COF de Terrassa. El vocabulari interreligiós, com sempre, ocuparà uns instants avui a temps de diàleg, i en la segona part el testimoni del creient de la setmana serà Mohamed Halhul, representant musulmà en el grup de treball estable de religions. Ens explicarà les principals festes musulmanes per aquest 2018, i particularment el Ramadà, que serà del 15 de maig a la tarda, al 14 de juny també a la tarda. Cada any cau en mesos diferents, d'acord amb el calendari cristià gregorià, però sempre molt celebrat pels milers de musulmans que viuen entre nosaltres. Això i la cançó, al final, un tema precisament a favor de l'islam de pau i contra el terrorisme. Us acompanyarem fins a 9:15, l'equip habitual amb el Mario Ramírez a les vies de so i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
El Centre d'Orientació Familiar, el COF, és una xarxa de persones i realitats que depenen d'aquesta mateixa associació. Són entitats col·laboradores externes i voluntaris que actuen en dependència i també en sintonia amb la Delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Terrassa per oferir un servei especialitzat en atenció a les famílies i en totes les seves dimensions. En definitiva, vol ser un instrument que promogui i coordini allò que ofereix l'Església Catòlica al servei de la vida, el matrimoni i la família, però en definitiva per a les persones necessitades, amb esperit de servei i sempre des d'una obertura total a totes les sensibilitats. I ens acompanya avui per parlar-ne Alicia Pastor, voluntària d'aquesta realitat, d'aquest Centre d'Orientació Familiar Mare de Déu de la Salut, voluntària de primera assistència. Alicia Pastor és infermera de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Alicia Pastor, bona nit, benvinguda a Ràdio Estel.
Bona nit, Ignasi.
Moltes gràcies per la seva presència. Com definiria, a banda del que hem dit, el Centre d'Orientació Familiar de Terrassa?
Bé, el Centre d'Orientació Familiar de Terrassa podríem dir que és el cor de l'Església de Terrassa, aquella part que es dedica principalment a la família i en tots els seus àmbits, sobretot en la formació, en l'acolliment, en l'amor, en la formació als matrimonis, però també a la formació dels nuvis, dels que s'estan preparant per rebre aquest sacrament, i per altres realitats, no? Perquè oferim molts serveis que ajuden a la família quan té problemes, quan té alguna divergència important, quan el matrimoni passa una crisi i necessita un mediador matrimonial, i com en el meu cas, la part que jo porto, que és el reconeixement de la fertilitat, quan hi ha parelles que necessiten d'aquest servei i busquen en el COF pues, la formació en mètodes naturals per a espaiar o buscar un naixement d'un fill.
Per tant, vostè en aquest cas es dedica a temes relacionats amb la salut sexual, salut de planificació familiar, però no és l'únic que ofereix el Centre d'Orientació Familiar. És a dir, és un servei integral, també interreligiós, ho hem dit abans, i és un servei per a aquelles famílies, això, que poden passar una crisi, que poden estar a punt de separar-se, fins i tot una parella, que hi ha problemes entre pares i fills, tota mena d'ajuda a les famílies.
A les famílies, sí, tota mena d'ajudes a les famílies, suportat per, no per persones que no tenen formació, sinó normalment són persones formades, professionals, com en el cas, que posen aquest talent al servei de l'Església a través del COF. Mm-hmm. Aquella part, no? Jo sempre dic que jo tinc el meu treball a la UCI de l'Hospital de Sant Pau, però després tinc el meu treball de talent, no? De talent i sobretot de vocació, que és donar aquesta formació dels mètodes naturals en el Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Terrassa.
I a nivell de xarxa, què ofereix? Perquè hem sabut que, per exemple, darrerament s'han ampliat els contactes amb atenció telefònica, que és una de les possibilitats d'adreçar-se al Centre d'Orientació Familiar de Terrassa. També hi ha atenció física. Què ofereix? Què té actualment el COF?
Bé, el COF té com a 4 punts d'escolta i acompanyament, que és a dir, és el lloc on la gent demana aquesta necessitat que té. La pot fer per telèfon o la pot fer presencial anant a aquests punts d'escolta. Un d'ells és a Granollers, un altre és a Sabadell, també està en el Bisbat, hi ha un altre punt d'escolta, i després en tenim la possibilitat de que, encara que no podem agafar els horaris on està el voluntari en aquell moment en el punt d'escolta, podem trucar uns números de telèfon, 2 números de telèfon, que estan 24 hores accessibles per rebre aquestes demandes, no?
Doncs endavant, pot donar-los, si li sembla.
Molt bé, els 2 telèfons que tenim d'atenció 24 hores són el 647-053-752 i un altre telèfon és el 629-521-418.
Telèfons d'atenció 24 hores on sempre hi ha alguna persona que acull la trucada per una urgència, per una situació de desesperació o per plantejar un problema.
Sí, o per canalitzar aquesta demanda, potser perquè no és a l'horari d'atenció durant aquests temps que estan els voluntaris, els punts d'escolta, i aquesta persona t'agafa la trucada, t'agafa la demanda i potser la canalitza en el moment que té, no?
Quant temps porta funcionant el Centre d'Orientació Familiar?
Pues gairebé ja portem 3-4 anys funcionant. Va ser una realitat que va sortir d'un desembre, com dic jo, abans de Nadal, i va ser fruit de, jo penso que la necessitat d'ajudar a les famílies des de la Delegació Pastoral de Familiar d'una manera més propera. Va començar en el desembre del 2014, on un grapat de voluntaris, molt d'ells professionals, psicòlegs, mediadors familiars, jo com a infermera i monitora de mètodes naturals. Després n'hi havien els professionals que atenen la part d'afectivo-sexual. Tot aquest grup de gent es vam reunir amb el nostre bisbe, el nostre cap de l'Església, i llavors vam començar a fer aquest camí, no? Va ser aquell desembre i la realitat del COF va començar el gener de l'any següent, ja amb els punts d'escolta fixos, que al principi estaven sols en el Bisbat de Terrassa, i després ja van tenir, cada vegada hem tingut més punts d'escolta i punts d'atenció directament del COF.
Punts d'escolta físicament situats, un d'ells al Bisbat de Terrassa mateix, a Terrassa, i altres a Sabadell i a Granollers. L'atenció també està oberta a territori que no sigui necessàriament de Terrassa, tot i que està pensat sobretot pel Vallès Oriental i Vallès Occidental, que més o menys és el territori de la diòcesi de Terrassa.
Sí, moltes vegades ens arriben demandes d'altres bisbats, per exemple, de Barcelona, del Bisbat de la Seu, de Lleida. És a dir, moltes vegades, segons els serveis que tenim nosaltres, que no troben directament en el seu seus bisbats, moltes vegades s'han de desplaçar i buscar on podem, poden arribar a aconseguir aquesta demanda, doncs la seva realitat i la seva solució, no? I moltes vegades en trobem, no?, que moltes demandes venen d'altres bisbats.
Avui ens acompanya Alícia Pastor, voluntària del Centre d'Orientació Familiar Mare de Déu de la Salut de Terrassa. Tornem a dir els dos telèfons d'atenció 24 hores, que és una ampliació molt interessant per a moltes famílies que ens puguin estar escoltant o moltes persones que puguin conèixer famílies que possiblement tinguin alguna necessitat concreta, sigui quina sigui, sigui de problemes entre la parella, en el matrimoni, sigui de problemes de fertilitat, sigui de problemes fins i tot d'un embaràs no desitjat. Pot haver-hi moltes situacions. El 647-053-752, aquest és un, o el 629-521-418. Gràcies als voluntaris que hi col·laboren i professionals. Quants són en total l'equip?
Gairebé som una dotzena. Tenim, de totes maneres, una realitat de professionals que estan en connexió amb nosaltres. Per exemple, hi ha psicòlegs, hi ha advocats, hi ha altres professionals que no fan una activitat directa en el COF, però sí que tenen una connexió directa. Són persones cristianes que, en el moment que necessitem una solució d'una demanda molt determinada, sempre estan en aquell moment per ajudar i satisfer aquesta solució d'aquesta demanda.
El Centre d'Orientació Familiar de Terrassa, evidentment, no mira ni la religió de les famílies ni la situació social. Normalment són famílies que poden necessitar aquesta ajuda, de vegades per raons econòmiques o de vegades per altres motius. Potser m'agradaria, per anar acabant, i a banda que vostè tingui algun altre missatge per donar als oients de Ràdio Estel, aquí a Temps de Diàleg, que ens comentés una mica com és el seu servei de formació de mètodes naturals i reconeixement de la fertilitat. És aquesta tècnica natural que hi ha per saber la fertilitat, fins i tot per regular el naixement de forma natural. Aquí estem molt acostumats, no?, en aquesta societat de consum, a sentir, doncs sí, la barrera, el preservatiu, però hi ha mètodes naturals.
Sí, hi ha mètodes naturals que són poc coneguts, tenen poca fama. Nosaltres el bo que tenim és que des de l'Església els mètodes naturals han sigut la nostra pionera, no?, la que sempre des de la Humane Vitae s'ha intentat fer arribar a les parelles, que n'hi havia una altra manera d'ajudar a espaiar els naixements o a buscar un naixement en un moment determinat. En el meu cas, nosaltres donem formació de mètode Billings, de mètode d'ovulació Billings, un mètode que porta ja més de 60 anys i que té una fiabilitat gairebé d'un 98,9%, és a dir, molt alta. El bo d'aquest mètode és que ajuda per les dues coses, és a dir, per un moment determinat, espaiar els naixements d'una manera natural i en el moment que necessiti la parella buscar un naixement. Que ens hi trobem? Que hi ha gairebé un 60% de les parelles que ve a demanar aquesta demanda és perquè busquen un embaràs i no l'han aconseguit abans, encara que sigui de manera natural o encara que hagin provat tractaments de fertilitat, fecundació, etc., busquen en el mètode natural.
Aquest mètode al qual vostè fa referència és una prova que es pot fer a casa, diguéssim, no?
És un mètode que ells l'aprenen en el centre d'orientació familiar, però després ells són autònoms, és a dir, la parella, nosaltres formem a la parella i la parella és la que en cada moment designa si volen tenir relacions que condueixin un embaràs o volen espaiar d'una manera natural sabent els signes de fertilitat que tenen.
Felicitats, Alícia Pastor, per aquesta iniciativa de l'Església Catòlica a Terrassa, el Centre d'Orientació Familiar Mare de Déu de la Salut. Ens ha parlat com a voluntària, també ella és infermera de l'UCI de l'Hospital de Sant Pau. Hi ha serveis d'orientació per als qui estiguin interessats. Això va creixent. Hi ha una memòria dels anys 2015-2016 que es pot consultar a través del web del Bisbat de Terrassa, bisbatdeterrassa.org, o a través d'altres canals. I recordem una vegada més, per acabar, els telèfons d'orientació permanent les 24 hores, el 647-053-752 o el 629-521-418. Doncs bé, gràcies una vegada més, Alícia Pastor, voluntària del COF, Centre d'Orientació Familiar de Terrassa. Que vagi molt bé i felicitats novament.
Gràcies, i gràcies per donar-nos veu, que arribin molt lluny.
Amb molt de gust ho fem. Sí, això no té fronteres. A tot el món pot arribar, gràcies a internet, també. Adéu-siau.
Adéu.
Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Karma, hinduisme, budisme. Paraula en sànscrit que significa obra o acció. És la llei universal de causa i efecte que opera segons els nostres actes, ja siguin corporals, mentals o verbals. El karma no està determinat per la realització mateixa de l'acte, sinó per la seva intenció. Hi ha karma positiu, que ve de les bones accions i produeix recompenses, i hi ha karma negatiu, fruit d'intencions malintencionades. Tots dos karmes intervenen en les conseqüències que determinen els renaixements de les persones. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
El creient de la setmana és Mohamed Halhul, actualment president de Torn, del grup de treball estable de religions i representant musulmà en aquest col·lectiu de diàleg nascut l'any 2004 a Barcelona i actualment estès per tot Catalunya. Amb ell comentarem les principals festes musulmanes, especialment les que viurà la comunitat islàmica a Catalunya aquest any 2018. Senyor Mohamed Halhul, bona nit, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona nit, Ignasi, i bona nit a tots els oients de Ràdio Estel.
Moltes gràcies. Com està? Com va tot?
Doncs pues mira, anem fent amb aquest fred que ja sabeu que s'està avicinant i,
sí.
I encantats de la vida de que hagi plujut, plogut amb ganes, com diuen aquí,
sí.
I que tinguéssim almenys tots els pantans pues, mirar plens i per abastir-nos durant molt de temps. Això és molt, era un goig i una gràcia del Senyor de que hagin passat aquests dies amb aquestes pluges
que sí.
Ja estaran molt esperades, de debò.
Són molt beneficioses, sempre desitgem que plogui o que nevi, sí. Sense fer mal, oi? Però
sí, esperem, que plogui. Sí, de veritat que
exacte.
Sí, sí.
Bé, aquest any 2018 tenim el Ramadà, que és la festa, o millor dit, el mes sagrat dels musulmans, del 15 de maig a la tarda fins al 15 de juny, aproximadament, segons el calendari nostre.
Sí, normalment podríem variar, com sempre, si es tracta de sortir de les primeres, a l'inici de la primera luna nova, normalment, però per això pot variar, que si no, que no sigui... Perquè, clar, es comptabilitza a partir de la nit, però el dia primer seria el 16, eh? El dia primer de Ramadà seria el 16, però la visualització o el fet d'estar pendents d'aquesta luna nova creixent, bueno, del naixement d'aquesta luna nova seria la nit del 15, segurament, i el 16 pot ser el primer dia de Ramadà, però també, si no es visualitza en cap lloc i, no sé, varia una mica, doncs seria el 17, però jo crec que no, aquest any seria el 16.
Del 16 de maig fins a mitjans de juny,
sí.
Perquè sabem que el Ramadà canvia, d'acord amb els mesos del calendari gregorià, canvia cada any. Uns anys és la primavera, altres és la tardor, oi?
Clar, clar, però són 13 dies de retrocés. Això vol dir que cada any retrocedem en el corresponent amb el calendari gregorià 13 dies enrere.
Molt
això
bé.
Vol dir que l'any que ve pues, restem 13 dies i seria en lloc de...
Del 16 de maig...
Seria pues, mirar més bé pues, al començament de maig.
Principis de maig.
Sí, el dia mateix del festa del treball, a lo millor.
Efectivament. Bé, quines festes destacaria d'aquest any, ràpidament?
Sí, en resum, normalment les festivitats més importants són el fi de Ramadà i la festa gran del Xai, que aquest any normalment tocaria, segons el calendari que tinc a mà, ens tocaria celebrar cap al setembre, i més bé, exactament, a veure, que ja, sí, no, més bé a l'agost, veus que l'any passat era setembre, era l'1 de setembre l'any passat, quasi. I aquest any seria el 21 d'agost, que seria la festa del Xai. Després, la que he dit abans és la festa del fi de Ramadà, que tu havies mencionat, que seria ja cap al 15 de juny, 16 de juny d'aquest 2018. Són les dues festivitats. Després queden commemoracions, que són la, el naixement del profeta, que aquest any ha tocat quasi al desembre, quasi amb el naixement de Jesús, i són les més importants que toquen viure durant tot aquest 2018, sense deixar enrere cap algunes altres commemoracions que no queden més reduïdes a títol de celebració molt, molt minsa. Però les més importants són aquestes dues que hem dit, amb el mes de Ramadà, que és ja tota una celebració en si mateixa de dedicació al culte i a l'espiritualitat.
Efectivament, el Ramadà, recordem-ho, comporta unes privacions que tot musulmà segueix, no menjar en les hores de sol, i després altres actituds que són, com vostè diu, més espirituals. No és només la qüestió del menjar, oi?
Sí, correcte, correcte. Després, clar, hi ha una nit molt important, que és la nit, per exemple, que coincideix amb el 10 de juny, com finalitza el Ramadà, hem dit el 15 de juny, doncs el 10 de juny, per exemple, és la Ilatul Qadr, que és la nit sagrada o la nit santa, que és aquesta nit on nosaltres la considerem que culmina tota aquesta espiritualitat amb tota una nit de dedicació, perquè és la nit on va rebre el profeta el missatge de l'Alcorà. És la primera nit on el profeta va començar a divulgar aquest missatge que s'ha reflectit després en tot el que és el llibre sagrat dels musulmans, que és l'Alcorà. Per això tenim una celebració que queden tres dies de finalització de Ramadà, tenim aquesta nit, exactament la nit del 27, i toca amb el dia 10, normalment de juny, que és una altra celebració que és molt important dintre del mateix mes mateix de Ramadà.
Molt bé, recordem aquesta celebració aquest any, el 21 d'agost. I bé, tot això conviu, evidentment, amb la pregària dels divendres, que tots els musulmans celebren en comunitat, i les pregàries de cada dia, no?, que també conreen.
Clar. Normalment, el temps espiritual és diari, com totes les religions.
Efectivament.
Jo crec que ens unim en aquest aspecte, perquè no té límits la pregària, no té horaris inclòs.
Moltes gràcies, senyor Mohamed Halul, representant musulmà i actual president de torn del grup de treball estable de religions. Una abraçada, felicitats per les festivitats que els musulmans tindran aquest any i, com sempre, una abraçada de pau. Salam alaikum, bona nit.
Alaikum salam, bona nit.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Avui ens acomiadem amb aquesta cançó contra el terrorisme internacional. Es diu: venera el teu Déu amb amor, no pas amb odi. Tingues misericòrdia, sigues amable en la teva fe, perquè Déu respon amb aquesta misericòrdia. Contraataquem l'odi amb cançons d'amor. Ya qadiman bil maut wa huwa khaliqul hayat. A tu que vens en nom de la mort, et dic, ell és el creador de la vida, diu el cantant adreçant-se als terroristes. Allah és gran i és indulgent amb els ferits, no els qui el fereixen. Allah és més gran que els qui amaguen allò que no mostren. Allah és més gran que els qui obeeixen sense contemplació. Allah és més gran que els qui s'amaguen per trair-nos. Allah és el més gran, efectivament. Venera el teu Déu amb amor, no pas amb terror. Sigues amable en la teva fe, no siguis dur. Enfronta't al teu enemic, no pas amb pau, no pas amb guerra, sinó amb pau. Convenç els altres amb misericòrdia, no pas per la força.
Lino
Bombardegem la violència amb misericòrdia. Les bombes autèntiques són les de la pau i la de la mansuetit. Amb aquest missatge ens quedem, missatge de l'autèntic islam. Gràcies per la vostra companyia. Temps de diàleg torna el proper dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bon cap de setmana.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.